Els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
La teràpia de grup.
Ja sabeu que els dilluns, cada 15 dies, és el moment de parar màquines i agafar una mica d'aire, de respirar, perquè és hora de fer teràpia de grup. Ja sabeu que els dilluns us convidem a abordar temes del nostre dia a dia, que potser ens preocupen i que parlar-ne doncs és importantíssim, Marta, i potser ens ajuda a viure també una mica millor.
Sí, ha tornat l'estiu i amb el final de les vacances, un clàssic, eh? Algunes parelles decideixen trencar amb la seva relació. Les darreres setmanes hem sentit alguns casos sonats, que de fet ja n'hem parlat aquí al programa, com els de Risto Mejide, Laura Escanes o fins i tot el de Shakira i el futbolista Gerard Piqué. I avui, per tot plegat, ens preguntem com superar una ruptura, com ens ho hem de fer?
Mira, per resoldre tots aquests dubtes i també ajudar-nos en cas que estiguem doncs, visquent una situació similar, és un plaer ja tornar a saludar avui a la Clara Mateu, doctora en Psicologia i professora associada del Grau de Psicologia de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Clara, bon dia!
Bon dia.
Què tal? Com estàs, Clara?
Molt bé, molt bé. Amb ganes de retrobar-vos.
Home, i nosaltres també. Com ha anat l'estiu?
Molt bé, molt bé. Hem pogut desconnectar una mica.
Mare meva, això de ser 3 d'octubre i preguntar com ha anat l'estiu, ara ja com queda o com bastant llunyà, eh? En tot
és
cas, Clara, repassàvem alguns dels divorcis sonats amb la Marta. Hi ha més separacions, no?, després de les vacances. És una tònica general.
Sí, una mica és el que comentàvem, no?, l'última vegada, que aquestes vacances han de servir una mica doncs, per crear una bombolla, no?, de desconnexió amb la parella, però justament, no?, si la parella passa per hores més baixes, pot ser que aquesta proximitat que dona les vacances faci ressorgir o intensificar conflictes que s'han anat donant l'any, no?, per exemple. I també el no tenir tantes vies d'escapament, no?, com amb la feina, no?, i per tant tenir menys parcel·les individuals, faci que aquestes separacions es precipitin més durant l'estiu.
Clar, tenim més temps, no?, i potser veiem més els defectes de l'altra persona, però quines són les principals causes del desgast en una parella que es posen o es fan més evidents durant les vacances?
Clar, és una pregunta complexa i crec que hem de tenir en compte, no?, que són causes múltiples, no?, i que d'alguna manera concretar-les sempre serà esbiaixat, però si n'hagués de dir algunes, podríem dir doncs, que la falta de comunicació seria una de les principals causes, podria ser també una frustració amb les expectatives, no?, és a dir, el projecte que jo havia imaginat amb l'altre no va en consonància, no?, amb el que jo inicialment m'havia dissenyat, la falta de confiança en l'altre, i aquí podrien aparèixer possibles infidelitats, per exemple, no? Però normalment, no?, la gent una mica que arriba a consulta, a vegades del que parla és com que s'han anat sumant petites coses, no? És un desgast constant que finalment fa que aquesta parella no sigui viable, no?
Clar, Clara, el fet de que hi hagi fills per mig, no?, suposem moltes vegades que posa les coses com més complicades, no?, com més difícils.
Mm-hmm. Amb el tema dels fills és una variable important, no?, perquè jo habitualment parlem, no?, de que no hem trencat com a parella, no?, és a dir, és la conjugalitat, no?, és la parella la que queda trencada, però en canvi com a pares ho serem sempre d'aquests fills. Des del moment en què neixen no perdem el títol de pares, no?, encara que la parella es dissolgui. I per tant és molt important que qualsevol decisió o moviment que jo faci, si hi ha la presència dels fills, tingui el radar posat cap al seu benestar, no?, perquè en aquest sentit són la prioritat per patir les mínimes seqüeles emocionals davant de la ruptura.
Que també hi ha separacions inesperades, com per exemple a causa d'una infidelitat. És més complicat superar una ruptura causada per una traïció a la parella?
Podríem considerar que sí, és a dir, qualsevol ruptura implica una pèrdua, implica un procés de dol i, per tant, els motius que la generen i com es gestioni, com menys nocius siguin, no?, com menys rancor acumulem respecte a l'altre, més fàcil també serà la recuperació, l'acceptació, la reconstrucció una mica de la nostra vida després de la ruptura.
Ara que parlaves de la recuperació, avui estem amb Clara Mateu, doctora en psicologia i professora associada del grau de psicologia de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Estem parlant de com podem superar doncs, una ruptura sentimental. Clara, en el cas de que estiguem separats i sovint tenim aquesta sensació que ens cau, no?, al món a sobre, ja no estem parlant d'un divorci o d'una separació, sinó d'una relació sentimental. Estem desubicats, no? Aquestes són com possiblement les principals sensacions que ens trobem, no?, en un punt de ruptura. Abans de reconstruir la nostra vida, és necessari tenir un temps de dol per reconstruir-nos a nosaltres mateixos?
Podem considerar que sí, no? És a dir, al final una ruptura de parella és una pèrdua i podríem identificar que la persona passa per les fases d'un procés de dol, no? Al principi hi ha una situació doncs, de xoc, no? De no creure la situació, després hi ha una fase de negació, d'ira, de desesperança, no? De tristesa, i progressivament anem cap a la línia més de l'acceptació i reconciliació, no? No ens oblidem també, no? De que la persona que és deixada o que deixa fa el mateix procés però amb ordres diferents, no? El que deixa ja ha iniciat aquest procés prèviament, no? Però tots dos pateixen ferides emocionals que tenen gran similitud doncs, amb les ferides físiques, no? És a dir, provoquen un dolor i necessiten un temps de cicatrització i de cura per poder doncs, tancar en pau, no?, la situació de la ruptura.
Clara, comentaves, no?, que la persona que deixa a la parella, a tot això se li ha d'afegir un lleuger sentiment de culpa, que moltes vegades també és molt dolorós i difícil de superar. Com ens ho hem de fer, això?
Clar, el que és important, d'alguna manera, és pensar si jo no tinc les estratègies suficients per, d'alguna manera, gestionar tota aquesta situació. No ens oblidem que és important el poder demanar ajuda, no?, en aquest sentit. Jo crec que, sobretot, un dels elements importants perquè aquest sentiment de culpa no ens persegueixi de tal manera, no?, que faci també que ens quedem bloquejats amb aquesta ruptura, és, sobretot, cuidar la comunicació amb l'altre per poder fer tot el procés de dissolució de manera el més acompanyada i consensuada possible.
Perdona.
No, que clarament estàs en una situació en què hi ha aquesta ruptura, Clara. Ara ho explicava prou bé la Marta, que ens sentim desubicades, ens sentim soles. Però des dels els dos punts de vista, com bé deies, o sigui, remarcar el que seria el que deixa i el deixat, no? Per on, recorda'ns una mica, per si algun oient s'ha perdut i diguis que en troba una situació similar, per on es pot començar a reconstruir la nostra vida després d'haver passat aquest procés de dol importantíssim, no?
Clar, podem considerar, no?, que s'ha de reconstruir una mica el món individual, no? És a dir, la teva vida sense la parella, i, per tant, reaprendre a estar sol i ocupar-te, buit que deixa l'altre. No?
Clar, que important, perdona, que et talli, aquest reaprendre a estar sol. Per què ens costa tant, no?, a vegades estar soles, estar sols?
Clar. És a dir, que d'alguna manera hi ha un buit en el que aquest benestar més individual s'ha de començar a omplir, per exemple, no?, d'activitats que d'alguna manera doncs, et provoquin un benestar, no? Per exemple, recuperar un temps d'oci que ha quedat abandonat, no aïllar-te i, per tant, recolzar-te molt cap a aquelles relacions significatives socials que ens puguin ajudar, no? També és important, crec, una tasca de qüestionar-te com entens tu les relacions, no? És a dir, què li demanes a l'altre, què està rebent de l'altre, perquè de la ruptura, no?, podem extreure un aprenentatge que després pots aplicar a una nova relació, no? Quedar-nos també amb allò bo que ens ha portat la relació en la qual hem deixat per poder-la tancar en pau, no? És a dir, que sigui una experiència el més integrada possible per estar llestos a obrir les portes a una nova relació sentimental.
Clar, i aquest penso que també és un punt clau. En quin moment es pot considerar que hem superat a la persona de la que ens hem separat i és bon moment per buscar-ne una altra o per obrir-te a una nova relació?
Podem considerar que és important no obsessionar-se, no?, en trobar una nova parella. És a dir, moltes vegades persones que venen a consulta tenen la necessitat, no?, ràpidament d'estar amb algú altre, i penso que és una sensació, una emoció que s'ha de validar. És a dir, hi ha molta gent que li agrada estar en parella i és un buit enorme en la vida d'una persona adulta el que deixa la ruptura. Però és important, potser doncs, no obsessionar-se en aquesta búsqueda, per fer doncs, una trobada molt més conscient i amb molt més amb una necessitat que no supleix la pèrdua, no? Sinó que primer trobem un equilibri emocional per no prendre decisions impulsives i, per tant, escollir de manera acertada.
Clara, mira, ara et plantegem dos escenaris. El primer seria un dels errors que cometem, és allò que acabem una relació, no?, i diem a aquella frase mítica de podem ser amics, no? Uh-huh. Clar, això ens posa, o ens ho posa més complicat, o entenem que d'alguna manera també depèn, no?, de la ruptura, de com acabes. Això com a possible escenari. I després també ens agradaria plantejar-te el segon escenari, que ja en parlarem, però és el que estem parlant de ruptures sentimentals, que aquí també es podria encabir les ruptures entre amics.
Uh-huh.
Per on vols començar, Clara?
Clar, jo penso que el podem ser amics, no? Com dèieu, és complexa de poder mantenir depenent de com s'ha generat aquesta ruptura. És a dir, si ha sigut una ruptura molt agressiva, no? O està el conflicte molt obert. Clar, amb un amic hem d'entendre que el que tendim a fer amb l'amistat és cuidar de l'altre, no? Llavors, si jo estic descuidant la relació de parella, és difícil que aquest podem ser amics inicialment es pugui donar, no? Sí que és cert, que amb la variable fills, no?, i aquí introdueixo també de nou el tema fills, sí que és veritat que hem de seguir construint un equip com a pares, no? Llavors, no som amics, però sí que som un equip que rema en una mateixa direcció per al benestar d'un tercer, no? Amb les relacions d'amistat penso que el pla és diferent. Jo penso que aquí sí que és possible que puguem fer una revisió també més individual del que demanem a l'altre, d'en quin moment vital jo estic. Això sol passar, no? A vegades hem escollit amistats que progressivament amb el temps es desgasten, però perquè els teus valors i les teves prioritats han canviat i, per tant, també hi ha una revisió del cercle social que m'envolta, no?
Fixa't, Clara, que no m'has fet pensar. No sé si t'has llegit el llibre, la novel·la de l'Agnès Marquès. Ningú sap que sóc aquí, que és una novel·la que justament doncs, té com a escenari, diguéssim, un festival en el transcurs del temps, i és un grup d'amistat, un cercle d'amics que es retroben en cada edició, no? I clar, ells es van fent grans, no?, i tenen com aquest fil conductor de que seria aquest festival. D'alguna manera passa el temps i les amistats evolucionen, i també els rols, no?, que tu tenies amb aquell cercle d'amistats. Clar, hi ha algun moment, per què t'explico això, no?, perquè hi ha un escenari que moltes vegades ens retrobem amb aquelles amistats de fa temps i hem canviat, no? No som les mateixes persones. Entenc que també una ruptura amb aquestes amistats pot arribar a fer tant de mal com una ruptura sentimental.
I tant, no? I a més pensem també que nosaltres li donem un valor a l'amistat molt potent, no? És a dir, habitualment les amistats es converteixen inclús com a membres o inclús més, no?, de la pròpia família. Per tant, ruptures d'amistats poden generar una gran dolor, i sobretot tenint en compte també doncs, si aquesta persona se sent aïllada o també poc reconfortada amb altres relacions, no? És a dir, quantes vegades relacions de parella que se senten també desgastades busquen refugi, no?, amb les amistats, i si aquí també hi ha un trencament, doncs es pot augmentar molt més, no?, aquest malestar emocional.
Tornem, Clara, si et sembla, a les relacions de parella, perquè lligat a això, al que comentàvem, no?, una vegada doncs, ens hem separat, hi ha qui pensa també que el millor és oblidar la persona, com si no existís, tallar completament el contacte. Tu què recomanes fer una vegada ens hem separat? És a dir, penses que és beneficiós això, oblidar per complet a l'altra persona?
A veure, oblidar del tot és complicat, no? Però sí que a dia d'avui que tenim tant accés amb les xarxes socials i, per tant, podem saber de l'altre, tot i que l'altre no es manifesti, podem considerar que per iniciar el procés de dol sí que podia ser recomanable un temps, crec que posar una data concreta no seria molt agosarat, no? Això també forma part del procés individual de cadascú, però podríem considerar que sí que seria recomanable doncs, un temps de generar com un procés una mica com de desintoxicació, no? Com si estiguéssim en un centre de rehabilitació i deixéssim, no?, de tenir el contacte o l'estímul present doncs, a través doncs, del WhatsApp o de stories d'Instagram, no? Perquè també és una visió molt parcial. A vegades també l'altre ens manifesta, no?, a través de les xarxes socials un tipus doncs, de vida que tampoc és exactament realment com s'està sentint, i això també ens pot fer confondre, no?, una mica de com està processant tot el procés l'altre, no? Llavors, jo crec que sí que seria interessant fer un temps de desintoxicació cap a l'altre.
Clara, tu has afegit ara mateix un tema de debat importantíssim, jo crec, clau, no?, com l'aparició, diguéssim, de les xarxes socials en aquests processos de ruptura que entenc que encara costen més, no, Clara?
Molt més, clar.
Per cert, parlant de xarxes socials, 10 anys a Tinder, què en penses de les aplicacions? Com Tinder. O sigui, és aconsellable conèixer noves persones per oblidar la teva exparella?
Clar, aquesta idea, no?, de la frase feta de com és un clavo sac otro clavo, no?, que se sol dir, crec que aniria una mica en contra del que comentàvem, no? És a dir, sobretot és important no perdre aquest punt doncs, d'això, de retrobament amb tu mateix, de connectar emocionalment amb el que la ruptura ha suposat, per després, posteriorment, obrir-nos a noves relacions. Per tant, qualsevol decisió impulsiva, no?, d'omplir buits, crec que estaria com poc connectat amb un mateix i crec que seria important evitar-ho. Tot i així, penso que Tinder és una bona xarxa per poder trobar parelles, en el sentit de que habitualment ens trobem en contextos a vegades més aïllats o que s'acaben estancant més, no? I, per tant, per obrir nous cercles, és interessant aplicacions de Tinder o altres activitats socials o lúdiques que ens puguin introduir, no?, a noves persones i, per tant, enriquir, no?
Per cert, ara deies, acció impulsiva d'omplir buits, que m'ha agradat. Clar, estàvem parlant de les aplicacions, no?, del per què les xarxes socials no ens ho posen fàcil en aquest tipus de situacions de ruptura. De fet, a Instagram i a Facebook, Clara, tenim moltíssimes fotografies, podríem tenir moltes fotografies amb la nostra exparella. Quin recomanes fer amb aquest material per omplir aquest buit? L'esborrem, el mantenim com a record? Quin és el teu punt de vista?
Bueno, podem considerar una mica que com un procés de dol, no? És a dir, potser quan, si ens imaginem doncs, la pèrdua d'un familiar, necessitem un temps en el qual, per exemple, doncs, no treure encara la roba de l'armari, per exemple, no? O tenim una capsa, per exemple, amb els objectes més significatius de l'altre i necessitem un temps, no?, per poder potser desfer-nos d'aquest material, no? Sí que és cert doncs, que amb la pèrdua d'un familiar és possible que moltes persones encara conservin, no?, objectes de valor de la persona que ha marxat. Amb els casos de la ruptura de parella, potser congelar massa, no?, aquest dol fa que encara doncs, enredarim més la possible recuperació, no? Per tant, a priori sí que és cert, no?, que esborrar el material, per exemple, penjant, no?, amb xarxes socials, bueno, no seria el primer pas a dur a terme, però sí progressivament anar revisant com ens connectem amb aquest material, no? I per tant, si ha arribat el moment, doncs això, de fer neteja de l'armari o encara no estem preparats, no? I per tant, si veiem que estem quedant massa bloquejats, recórrer doncs al demanar ajuda professional.
Clar, quins serien, Clara, sota el teu punt de vista, els principals errors que cometem en aquest procés de dol, que ens equivoquem i que potser ens fan, no sé, caure enrere, és a dir, fer dos passets enrere en lloc d'avançar doncs en aquest dol, que clar, suposo que la intenció i la voluntat de tots és recuperar-se'n.
Jo crec que bueno, podem considerar, no?, que, per exemple, si hi ha la presència de fills, un principal error és fer ús d'aquests fills per anar en contra, no?, de l'altre progenitor, que això és un procés que malauradament en molts processos de divorci es du a terme, no? I s'hauria d'evitar perquè és extremadament nociu pels fills, no? Crec que també un dels principals errors en els quals ens podem embarcar és que aquest rancor ens faci prendre doncs, decisions molt nocives, molt impulsives, no? I que estiguin bueno, carregades de molta negativitat, que ens fa entrar, no?, en processos destructius cap a un mateix i cap a l'altre.
Mira, estava pensant, Clara, Marta, justament, doncs, han anat sortint totes aquelles frases fetes, no?, d'alguna manera, que ens passen pel cap o, sobretot, ens diuen, no?, quan ens trobem en un procés de ruptura, com aquest, podem ser amics, tot passa, ningú s'ha mort, no?, per amor. I aquest clàssic, Clara, el temps ho cura tot?
Clar, és difícil, contestar la resposta. Diria que el temps ho cura tot, sí, però depenent de la qualitat que li donem a aquest temps. És a dir, penso que quan hi ha una ruptura hem de dedicar el temps a aquesta reconstrucció una mica, no?, i de donar una qualitat diferent a la relació amb mi mateixa i a la relació amb els altres, no? Que si no, d'alguna manera, el temps no avança, ens podem quedar bloquejats i d'alguna manera doncs, el comptador ha de posar-se a zero per donar una qualitat diferent al que ha estat fent fins ara, no?
Per tant, Clara, en aquests processos de canvi, de ruptura, és quan, d'alguna manera, ens podem sentir més vulnerables, o ho som, no? I aquí hem d'aprofitar aquests moments per poder canviar a millor?
Sí, és a dir, trobar una mica aquest equilibri emocional, no? Com us deia, aprendre, no?, d'aquesta ruptura per, d'alguna manera, fer una valoració, doncs, de... amb qui, com em relaciono jo, què m'ha portat la relació de l'altre, què li he demanat a l'altre i que no ha sabut donar-m'ho, i per tant fer una revisió, no?, constructiva de tot el procés.
Clar, i que a vegades també patir, no?, i passar-ho malament i plorar també està bé, en el sentit de que
sí.
Penso que no, també és aconsellable, és sa i és el que ens surt i no hi podem posar tampoc massa remei, Clara.
I tant, inicialment, a part, és importantíssim validar doncs, aquest dolor emocional i no fer veure que no existeix i negar-lo, perquè això també ens fa, com us dic, omplir el buit, i el buit hi és, i el buit és natural que hi sigui i s'ha de poder tolerar i gestionar, però l'hem de validar, que aquest buit hi ha de ser.
Mira, Clara, per ja començar a acabar avui aquesta teràpia de grup dedicada a doncs, com es pot superar una ruptura sentimental, pels oients que ens estiguin escoltant i que estiguin passant doncs, un mal moment a causa d'una possible ruptura, quins consells els hi podríem donar?
Jo penso que podíem tindre en compte, doncs, com us deia, no? És important evitar l'aïllament, o sigui, hem de procurar no quedar-nos sols davant de la ruptura i, per tant, intentar activar o reactivar, no?, relacions, per exemple, doncs, d'amistat o relacions familiars significatives per poder trobar un recolzament. Penso també doncs, que no ens hem de deixar endur per al rancor i, per tant, intentar prendre decisions el més racional possible. Fer coses, no?, que ens omplin, com us deia, doncs, cultivar aquest espai d'oci individual i compartit i, per tant, tornar a buscar, no? És a dir, abans de la relació de parella, què solia fer, no?, per passar-m'ho bé, per disfrutar del meu temps i, com us deia, doncs, aprendre de l'experiència de la ruptura i, en el cas doncs, que ho necessitem, demanar ajuda per no bloquejar-nos doncs, amb simptomatologia greu, no?, més ansiosa o més depressiva, que ens provoquin doncs, molta més dificultat per tirar endavant.
Clara, tu com a professional has notat realment que hi ha hagut un increment darrerament pel que fa al nombre de separacions?
A nivell de la consulta clínica sí que s'han mogut molts més processos de ruptura, en aquest sentit. El que passa que habitualment tot i que es moguin, no?, més dificultats, el pas de ruptura com a tal és complexa dur-lo a terme. No? I per tant, sí que venen parelles a consulta manifestant-te, no?, aquest malestar, però el pas de la ruptura doncs, potser no s'acaba del tot materialitzant. No?
Clar, t'he mentit.
Ens fa por quedar-nos sols, sí. Ens fa por perdre l'estabilitat i la comoditat que ens aporta la parella.
Clar, et deia que t'he mentit perquè realment et volia plantejar un altre escenari, però potser amb una altra teràpia de grup jo crec que serà pertinent, Marta Jarque, perquè la Clara Mateu té això que ens inspira.
Sí.
Ens inspira. Llavors, un altre,
ens falta temps.
Un altre motiu de teràpia de grup seria... De fet, n'has parlat bastant, d'aquest buit que queda.
Uh-huh.
Un buit que, d'alguna manera, potser abans de la relació... Doncs a l'omplir altres coses, com bé deies tu, no? Trobar doncs, aquells espais. Quin importants són els espais compartits, tant amb la parella, amb els amics, com amb els fills. Un dia en podem parlar de quina és aquesta concessió i com es poden gestionar aquests espais, perquè no sé si a vosaltres us ha passat, però quantes vegades potser hi ha situacions en què dius ostres, és que des que estàs amb aquesta persona... refereixo a un amic, no? Ja no comptes amb nosaltres o estàs desaparegut, no, Clara?
Sí, tant, no? Vull dir que d'alguna manera l'ordre de prioritats canvia i hem de poder trobar un equilibri entre els diferents espais, no? I també escoltar aquesta demanda de l'altre, no? Fins quin punt nosaltres la podem cobrir o no, no? Perquè a vegades també, malauradament, amb les amistats ens trobem en moments vitals molt diferents. Jo tinc fills, l'altre no, l'altre està en parella, jo no, i tot això demana un equilibri i un esforç important, no?
Sí, sí.
Anar a rebre al final, no?
I dit també de l'altra manera, o sigui, des de l'altre punt de vista, la persona que té una relació i també es pot trobar aïllat, no?, del grup d'amics, ara tu bé deies, tenen diverses prioritats, no?, i de dir, bueno, és que ja no compteu amb mi perquè només feu plans potser més socials en el sentit d'estar sols, no? Mm. No sé, en podem parlar un dia, si vols, Clara.
I tant.
Doncs com sempre ha estat un plaer, moltíssimes gràcies a la Clara Mateu, doctora en Psicologia i professora associada del Grau de Psicologia de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Gràcies per aquesta teràpia de grup.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, un plaer.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.